quan analitza, per tant, la política, es fa empirista, entre cometes, això d'empirista, no és un empirista com Hume, ¿vale? Però és empirista en quin sentit? En què, a diferència, ¿vale?, de Plató, que està raonant sempre d'una forma molt normativa, abstracta, filosòfica, i les formes polítiques s'expliquen per elles mateixes i operen i estan prescrites en un terreny estrictament normatiu, en el cas d'Aristòtel hi ha sempre una tensió amb la realitat de les formes polítiques. De fet, Aristòtel fa una cosa ben curiosa. Igual que el pare col·leccionava les plantes, les medicinales, no?, i les feia arribar de tot l'imperi de Macedònia, i tenia, no?, botànic, no?, bueno, botànic, farmacèutic, en fi, tot barrejat a l'època, vale?, i disposava, per tant, d'aquest estudi, no?, sistemàtic, no?, científic, no?, els inicis de la ciència, això, no?, a l'antiguitat, i buscava conèixer, no?, les plantes, els minerals, tot, i tenia aquesta sistematització molt primitiva, però, no?, de l'ordre natural, dels minerals, els vegetals, els animals, una mica com ho fan els meus fills a l'escola. Tampoc anava el coneixement molt més penjà, però bueno, ja arribaven a més, no? Aleshores, d'igual manera, una de les coses que farà Aristòtel és agafar-se les constitucions de les polis i fer l'anàlisi comparat. És a dir, estudia el dret i el pren en tant que és, i això és molt important, aquí té molt a veure amb la metafísica aristotèlica. És a dir, que en aquest sentit, metodològicament, segons el punt de vista epistèmic i metodològic, produeix un coneixement de la política que d'alguna manera entronca, vale, amb el precedent dels sofistes. Emprendre la política com és, no com hauria de ser, perquè ho digui el meu sistema filosòfic. Tot i que, i aquí apareix la tensió, ho veurem, de la ètica, tot i que la política entronca, també amb Plató, pel conflicte moral que suposa. És a dir, les idees i les pràctiques no són per natura coherents, sinó que aquí tenim un problema, d'on surt la necessitat de la paideia, de l'educació. Vale? Bé, aleshores, per tant, idea fonamental aquesta, Aristòtel sí que analitza i es preocupa per l'anàlisi empíric, vale? Quan dic anàlisi empíric, per l'anàlisi d'allò concret, no parlo d'empíric en un sentit tur de la ciència moderna, però és molt interessant perquè, clar, a partir d'aquí descobreix un munt de coses, no? És a dir, per què les polis algunes són semblables, no?, i es copien i d'altres no, per què funcionen algunes cultures, no?, alguns territoris d'una determinada manera i altres d'altra, és a dir, aquí neixen un munt de preguntes, vale?, que el porten a fer la seva reflexió sobre això. Problema, l'hem perdut. Com que només tenim fragments, ens quedem amb les ganes de saber què deduïa de tota aquesta primera política comparada, dels els inicis, diguem-ne, no?, de la disciplina de la política comparada, estarien aquí. El que passa és que no els coneixem, els hem perdut històricament. Vale? Però sí ens quedem amb altres parts, vale, de la política. No? Política que en el seu cas és, bueno, hi ha una anàlisi de la Constitució dels Atenienses, que fa, que es conserva, que és un llibre sobre la Constitució dels Atenienses, que bé, vale, no?, però és poca cosa. Però el gros, diguem-ne, de l'obra de reflexió teòrica sobre la política d'Aristòtel està la política. La política o les polítiques. És, en quin sentit? Clar, diem la política però no parlem de la política com si jo dic la política aquí. Parlem de la política com es parla en el sentit d'una obra de filosòfica de conjunt on hi ha la matemàtica, la metafísica, la lògica, la política. ¿Vale? És a dir, un àmbit en el qual s'expressa una filosofia, ¿vale?, i que no és autònom de cap de les maneres, de la resta. Està informat per la resta i a la seva vegada informa a la resta de disciplines. En aquest sentit, si volem dir empíric, també podem dir que Aristòtel és interdisciplinar, que diríem en el llenguatge científic actual, no en el de l'època. Ni tan sols suport. Hem d'imaginar, per entendre bé això, hem d'imaginar que el coneixement és expansiu, vale? I el coneixement científic encara més. Llavors, clar, és un moment històric del naixement de la ciència, del coneixement científic. Llavors, aleshores, diguem-ne que qualsevol en poc ja feia molt. Ara ens passa tot el contrari. Avui en dia necessitem enormes equips, no? Equips d'investigació amb un finançament que en aquest país no es veu, però jo què sé, ara com el coronavirus, no? Com de cop i volta comencen a treballar i a cooperar equips de centenars d'investigadors i ràpidament la cepa, el tal, el qual, l'ADN, pim pam, això com més com va, no sé què, pim pum, vacuna. En temps rècord, no? És a dir, això seria impensable. 1348 la peste negra ja hauria volgut poder disposar, no?, d'eines com les que tenim avui. La nostra capacitat és enorme, però el pringau que ha estat, perquè ha estat, no?, hi ha hagut, eh?, el típic becari fent allò a l'ordinador i amb les proves del coronavirus, forma part, no?, d'un sistema, d'una estructura tecnocientífica gigantesca. Vale? Al final, hi ha uns quants noms i tal. De fet, és una cosa que se'ns oblida massa, malauradament, la recerca bàsica sobre la que s'apoya les farmacèutiques per després fer gigantescos negocis privats, l'han pagat tots els pagaminis aquí del bolsillo, a més de la nostra butxaca, hem estat tots nosaltres el que els hi hem pagat la recerca en la que després ells ens venen un producte que produeixen, que tiene tela marinera, no? Heu vist que hi ha hagut tot aquest debat sobre les patents, no? I sobre si es patenta o no se patenta, perquè clar, qui posa aquí la pasta? No sé, guanyeu, la pasta la posen les universitats públiques, eh? La pasta amb la que es troben aquestes vacunes és nostra, n'hem pagat nosaltres. Una altra cosa és que després, en la recta final, creix exponencialment el benefici i apareix aquests senyors que es diuen empresaris a fer el negoci. Vale. I ens hauria de fer reflexionar molt seriament. De fet, hi ha hagut un debat important sobre el coneixement ha de ser lliure o no. Sense coneixement lliure, entre altres coses, i aquest ha estat un exemple, no s'hauria pogut arribar tan ràpid. Vale? És a dir, si el coneixement està privatitzat, hi ha molta... De fet, passa. Hi ha coses que es coneixen i que no es tradueixen en productes de qualitat directament perquè afectarien a sectors que es veurien afectats. I es preserven les patents. Les patents molt sovint es compren simplement perquè no puguin existir altres coses. Actualment, per exemple, hi ha tot un debat al voltant de l'MDMA i de la depressió, de l'estrès postraumàtic, on està demostrat científicament que té una eficàcia infinitament superior als antidepressius basats en les benzodiazepines, però, òbviament, allà estan les patentes, estan com locos, el tema de les patentes, per intentar impedir, perquè, hòstia, se les imposa. No és igual que tu a una persona li fotis un psiquedèlic i el fas un tractament psiquiàtric que et costa una misèria, vale? La despesa va després en el tractament psiquiàtric, més seria, però que tu tingues a la gent empastillada durant dècades. I a més, jonqui, perquè té una dependència forta dels antidepressius. És meravellós, no? És el negoci redondo. No? Tenes una lección de jonquis i ala, todos a pagar-te la... I els sistemes de seguretat social a sobre a pagar-te i a subvencionar-te això. No? És com funciona la farmacèutica actual. No? És un problema científic aquest. I de deontologia científica. Per tant, que no s'explica mai a les facultats, la deontologia, les implicacions ètiques d'allò que estem explicant. Si l'estem dient a la gent que es pot construir un estat dins de la Unió Europea, estem mentint. Deontològicament estem fent una cosa molt greu. De fet, no es coneix cap cas de secessió interna a la Unió Europea. Totes les secessions que n'hi ha hagut, i això és una veritat científica, han estat fora de la Unió Europea per accedir de forma privilegiada a la Unió Europea. O sigui, repúbliques bàltiques, Eslovènia, Txecoslovàquia, etc. Hi ha un problema deontològic de qui ho arriba i li diu a la societat que són possibles coses que sap positivament que científicament no es poden demostrar. I hi ha un problema molt seriós, i espero que algun dia, espero jo, que algun dia algú faci la reflexió i demani perdó pel que van causar a les estructures institucionals del país i a l'autogovern de Catalunya, en primer lloc. L'autogovern de Catalunya, no dic al Reino d'Espanya ni collectes, perquè m'entengui qui m'hagi d'entendre. Deontologia, conducta ètica respecte al coneixement de la política. Doncs això està en Aristòtil. Perquè Aristòtil, fixeu-vos com comença la seva política, todo Estado es una asociación y solo en vista a algún bien las asociaciones se forman, puesto que lo único que a los hombres mueve es la esperanza de algo que les parece bueno. Déu-n'hi-do. És una afirmació en el que ètica i política estan absolutament imbricats, no? Hi ha unes assumpcions aquí que després haurem d'esperar a Maquiavel per veure que, en fi, té molt de prescripció normativa i ben poc d'anàlisi empíric de la política, però encara pitjor, per manca justament de la personalització empírica, acaba obrint la porta a la moralització, sobretot a la política cristiana medieval, el que vindrà amb Aristòtil. Bé, aleshores, tenim aquest context, vale? Tu s'ha explicat, l'imperi macedònio, ho dic per recapitular en base a les variables aquestes, perquè tenia una mica l'esquema. Vale? El context històric, biogràfic, de figura privilegiada, funda la seva pròpia acadèmia, el Liceu, no? El Liceu, vale? En contraposició, tot i que l'estudia a l'Acadèmia de Plató, però té un enfocament diferent, aquest enfocament com més empíric, com més preocupat, vale? Per la realitat de les formes polítiques. Després, des del punt de vista metodològic, diguem-ne que front a l'idealisme platònic, a aquesta voluntat filosòfica de subordinar tota la reflexió sobre la política a una prescripció normativa de la construcció d'un element de com hauria de ser una societat ideal, que és, diguem-ne, l'antecedent de les utopies del Renaixement, vale? El que ens trobem ara és un gir més aviat cap als sofistes anterior, vale? On hi ha una tradició, hi ha formes institucionals que s'han consolidat al llarg del temps, doncs partim d'aquí i examinem quines són aquestes formes polítiques. L'anàlisi de les constitucions el porta a fer, ho veurem, la seva tipologia, no? De la democràcia, l'aristocràcia, en fi, de com són, i per tant arriba al seu model ideal. Però per fundar això, segueixo amb les variables del meu esquema, aquest que us he dit, necessita d'una antropologia política, vale? D'una ontologia i d'una antropologia política. Pel que fa a l'ontologia, de fet, en Aristòtil l'ontologia, d'unidó, no us l'explico i us l'estalvio, perquè és trobadura de la filosofia, vale? És a dir, parlar del món, però és molt important, només perquè tinc una idea així per sobre, no? Penseu que parlar d'allò que és en tant que és, vale? Lo que és en tant que és, no? Allò que és en tant que és, li porta a resoldre justament aquest anàlisi empíric concret, i a inscriure l'anàlisi de les formes polítiques en una ontologia. En aquest sentit, Aristòtil fa una distinció molt clara entre l'ontologia i la metafísica, perquè una cosa és estudiar les coses en tant que són, i una altra cosa és estudiar la metafísica, allò que va més enllà de, de fet ho diu la paraula, metafísica, vale? Allò que està més d'allò que és en tant que és. Això és molt important perquè, no sé si sapigueu, però Aristòtil va resoldre lo de l'ou i la gallina. Què és abans? L'ou o la gallina? Algú té una idea?
La gallina és l'evolució.
Exacto. Dintre les paraules d'Aristòtil, l'ou és potència, la gallina efectuació. Vale? És a dir, per dir-lo d'una manera gràfica i visual, tu d'un ou pots treure una gallina o una tortilla, però d'una gallina no treus una tortilla, vale? Bueno, salvo si treus un ou que puguis treure, tal, però llavors necessites un ou, una gallina que posa ous, vale? És a dir, l'efectuació, això té a veure amb el Bartleby de Melville, que ja, no sé si hem parlat, si no en parlarem més endavant, amb l'acte i la potència. Això és el problema aristotèlic, vale? Perquè fixeu-vos que aquí queda abandonada pel propi Aristòtil una via que després recupera Spinoza, vale? Que és justament què passa si la política es pensa des de la possibilitat de l'actualització de la potència i no des de la seva simple efectuació. Per Aristòtil la política és anàlisi de les efectuacions, vale? És a dir, dels efectes, dels fenòmens que es veuen. La seva fenomenologia de la política és empírica, en aquest sentit en què, bueno, política és la política que veiem. A la història de la teoria política hi ha una lectura herètica, que és la meva, entre altres, o sigui, jo pertanyo, diguem-ne, a aquesta hermenèutica, que a partir d'aquí arribarà mitjançant Maquiavel a Spinoza, i que d'Espinoza ja després Marx, filòsofs de l'Est, Guattari, Negri, etc. És a dir, té una genealogia específica, no? On es considera la política des de la perspectiva de la potència i no de l'acte. Però en el cas d'Aristòtil, es mira des de l'acte i no des de la potència. Per això fa aquestes tipologies. Vale? Ara bé, no acaba de erradicar aquesta tensió, és més complexa, jo estic simplificant perquè m'enteneu, però és més complexa i és molt interessant. En el cas de l'antropologia política, hi és, tot i que també, una vegada més, al final Aristòtil sempre es decanta per un pensament en certa forma conservador, vale? És a dir, que pren les coses com són per bones i prou. És molt lúcid en la diagnosi de la realitat, i això li fa comprendre la potència del món, però és conservador en termes polítics i per tant té tendència a agafar les coses tal i com són, entre cometes això del tal i com són, però bueno, vale. Com tradueix per tant des d'aquesta ontologia, des d'aquesta visió de la política, com tradueix això en una antropologia política? Bé, Aristòtil parteix que l'home és logos, vale, i no foné. Foné és l'animal, el zoe, i no el logos, que és vida, vale? Per Aristòtil, tot i que nosaltres som un zoe, som vida, pels grecs, això és una diferència que hem perdut en altres llengües, la conservem en gallec, no moltes llengües, de fet, tu crec que cap, part del gallec, no en conec ninguna, a gallec tenim una... Gallec tenim un, no sé si heu vist alguna vegada, el nacionalisme gallec sempre diu viva Galiza Ceibe. Tenim una paraula, Ceibe, que és jura, però és un jura específic. Ceibo són els animals, ¿vale? Un can que està ceibo, en gallego, vol dir un gos que està lliure, que està lliure, que està suelto, que no està agafat, ¿vale? Que es pot moure en llibertat. Això en gallec li diem ceibo. Ceibà. L'Associació de Presos Polítics Independentistes Gallegues es diu Ceibà, vale. I després està la Libertas, la llibertat, la liberdade en galeu, que és la llibertat de la societat, la política, la civil. Nosaltres conservem, en gallec hem conservat aquesta distinció, en altres llengües que jo sàpiga no. No sé si potser en català sí, jo no conec la diferència. En català tenia una molt bona, perquè aquesta gilipollet que se'ns ha ficat al cap de que s'ha de fer tot en anglès i tal, per la teoria política és absolutament destructiva i una forma d'analfabetisme. Perquè les llengües són portadores d'una riquesa, sobretot quan es fan traduccions. O sigui, no necessàriament quan s'habita dins de la llengua i de l'univers lingüístic, però quan s'habita una pluralitat lingüística es descobreixen moltíssimes potencialitats que no es veuen des de les altres perspectives. En català tenim una molt bona, que és natura i naturalesa. La diferència, que jo encara no l'he acabat de pillar, no estic, ni tan sols estic segur que sigui una diferència tan clara com m'han dit algunes vegades. Però una cosa és la naturalesa en el sentit dels animals, les plantes i tal, i una altra és la natura de les coses, no? El físis. Hi hauria aquí, no ho sé perquè, com que jo no soc de cultura catalana, que soc de cultura gallega, doncs no... És un matís que jo els veig completament intercanviables, que de fet a la majoria de casos funciona així, però sí que és cert que hi ha com una tendència. Hi ha paraules, sovint, que s'estan formant en el moment històric en parlem. Per exemple, consciència i consciència. La consciència és una cosa i la consciència és una altra, oi? Però també són intercanviables, no? Veieu? Entenem que consciència, un animal és conscient en el sentit que rep un input empíric i pot reaccionar, se sap on és, els seus sentits perceben la realitat i actuen en ella, no? Són conscients. Quan un queda inconscient li posem la S. Quan un té problemes de consciència, aquí apareix aquesta altra. Però sí que és cert que no està tampoc tan clar. I jo crec que en català, i això és fantàstic, des del punt de vista de la teoria política, perquè es parla d'estat de natura o d'estat de naturalesa en català. Jo els faig servir intercanviablement no patiu perquè els farem intercanviables. Però jo crec que aquí hi ha una diferència i una distinció que d'un i dos si s'agafa bé. Eh? Dóna per una tesi doctoral de les bones, aquesta. Eh? I en català, no en anglès. Vale. Eh? Per tant, la antropologia, torno a l'antropologia d'Aristòtil, comença per prendre aquesta distinció. Aquesta és una distinció de la societat grega que no hi ha en altres societats. És allò, l'animal, perquè si us fixeu, en nosaltres opera la metafísica cristiana. Los animales son los otros. Ah, amb un pal, Vinga. No, de fet, quan algú no es comporta bé, correctament, diguem, és un animal. Hola, que animal, no? No som animals. Som seres divinos. Àngeles, elfos. Què coño som un animal? No? És a dir, aquesta idea de la negació de la nostra pròpia fisicitat és una cosa que necessita el cristianisme com agua de mayo, perquè si no, a veure d'on treu el fet que siguem fills a imatge i semejança de Dios o que sem, no, o que siguem depositaris d'un alma que es pot salvar o condemnar. Llavors, veieu com tot això comença per aquí, amb l'Aristòtil. Vale? És a dir, que nosaltres visquem en un món, en un univers categorial, vale, que està ple de trampes. De fet, fins a l'ecologia política i el pensament verd actual no comença a redefinir-se. Ahir es feia, aprovava al Congrés dels Diputats una segona llei sobre la base d'una que havien ja aprovat fa 3 anys, que nosaltres l'havíem aprovat pel tema dels desahucios, els desnonaments, no? En el seu moment, ara s'ha fet general, que és considerar els animals diferents d'objectes, no com coses, sinó com éssers sentents, no? Éssers sintientes. No? L'animal senteix. Això és molt important perquè, per exemple, ho vam aprovar al principi pel tema dels desnonaments, encara hi era jo, no? Se va aprovar pel tema dels desnonaments perquè quan desnonaves una família, el gos s'anava a la perrera. Vale? És a dir, era emmagatzenat amb la resta d'encers domèstics, era considerat cosa des del punt de vista jurídic. I encara més, ara quan parlem, per exemple, de violència domèstica i de maltractament, no sé si no heu sentit parlar del concepte de violència vicària. La forma més extrema, la violència vicària, és quan algun en argument d'aquests mata els fills per fer el dany, no? A la dona. Bueno, la violència vicària més bàsica i més quotidiana s'exerceix amb els animals domèstics. Tant en quant una persona té un lligam afectiu, emocional amb l'animal, fer dany a l'animal és la manera indirecta, vicària, no?, de fer mal a la persona. Vale. Poca broma, eh? Això parece que són coses de hippies, ecologistes i tal. No, Déu-n'hi-do, està aquí definint-se l'essència mateixa de què és polític i què no és polític. Per tant, la condició de l'animal avui en dia està sotmès a revisió, perquè fins aquí hem arribat, no?, carregant amb tot el pes de la civilització occidental, el mateix que negava la natura de les dones o dels esclaus, natura política que ens privava. Ara també hem celebrat aquests dies l'aniversari de Campoamor, no? És fascinant veure els arguments, no? Sempre estem veient els mateixos arguments. És igual si és contra l'esclavitud, si és contra el sufragi universal, no? O sigui, contra les dones, si és el que sigui. De fet, encara tenim algú, per exemple, els nens, la majoria d'edat, encara tenim un prejudici d'aquests que quan se mire enrere històricament direm, hòstia, quina vergonya, jo era ciutadà del segle XXI, on els nens estaven privats del sufragi. I segur que al vostre cap està ja naixent el pequeño Hitler que llevamos dentro i que nos dice, hombre, por favor, los niños, si no son capaces de razonar por sí mismos, si no tienen autonomía personal, si no, un per un, tots els arguments que es feien servir contra els negres, contra les dones, històricament contra tots els subjectes que han estat exclosos del demos. I no és casual. I no és casual. De fet, els països més avançats... No es lo mismo.
Mi hermano que tiene 10 años no es lo mismo que una señora que tenía 40.
Ah, sí.
Mi hermano es capaz de coger un autobús, una señora, sí.
Ah, Y en el consejo escolar, en el consejo, en el cole, ¿vota delegado o no vota delegado? ¿Tiene quien defienda sus intereses o los represente?
El delegado que hace levantarse a sacar punta, a lo mejor.
No, 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 pero lo. Pero...
Creo que tome muchas decisiones.
Te ve, pues no sé, pregunta a tu hermano cómo va su colegio, porque en el de mis hijos los niños se reparten con tareas y además, incluso, fijaros qué democrático, la rotan.
Sí, pero ¿perdón? Aquí yo tengo, o sea, hoy en día hay gente con la mayoría de nuestra edad, quitando a ciertas personas, no son capaces de decidir qué votar. Un niño de 10 años para decidir qué votar.
Pero no es difícil.
Con ese es el argumento de Vargas Llosa, ¿no? Es decir, votáis mal. Votáis más. Con el argumento de no saben votar o de no. Obviamente hay una cosa que es básica. Un niño de 2 años no sabe ir a coger la papeleta y ponerla en la urna. No sabría hacer ese acto. Si lo hiciera, lo haría bajo influencia. Exactamente la misma que las viejecitas que cogen las monjas en los conventos en Galicia y en las residencias de ancianos, y cuando salen del autobús del Partido Popular les van dando en Orense las papeletas para que las introduzcan en la urna. Carretaje, eso tiene nombre incluso, para que os deis una idea de hasta qué punto está sistematizado en la práctica política. No es una práctica oculta y corrupta, no, es una práctica sistemática. Si sabéis que en Galicia han votado hasta los muertos de los censos del CERA, ¿vale? Es decir, cuidado, porque ese supuesto sujeto liberal soberano que tiene independencia y capacidad de votar y tal, y mete un juicio, no sé cuánto y tal, es un mito. Las democracias no se basan en ciudadanos informados. Eso dice la normativa, la norma, la teoría. Sería maravilloso que así fuera. Pero en realidad votamos porque un político dice un exabrupto cada día más gordo que el otro el día anterior. Desgraciadamente. Lo que mueve las campañas electorales es la visceralidad, desgraciadamente, no la reflexión serena, razonada y responsable. Cuidado con mitificar la democracia con un sistema de gobierno de ese tipo de sujeto específico, porque no es así. De todas maneras, te voy a decir una cosa que es cierto, que estamos también polemizando, digamos, para de alguna manera ver la cosa. Hay una distinción fundamental que de hecho es lo que está justificando que en algunos países esté bajándose la edad de votación. En Austria, por ejemplo, ¿no? Están 16 años. Que es la distinción entre el sufragio activo y el sufragio pasivo. Una cosa es ser candidato y ejercer las responsabilidades, que por ejemplo pueden ser penales, eso no se lo puedes obligar a un menor, ¿vale? Y otra cosa es, ¿eh? Y otra cosa es que uno pueda ya ejercer la selección de aquel que quiere que le represente. De hecho, en el instituto elegíais delegado, ¿no? Consejo escolar. La voz de los estudiantes está representada, ojo, en unos diseños institucionales de puñetera vergüenza, si me lo permitís, en términos democráticos. Y no me hagáis hablar del señor Castells y la reforma que está preparando, que os considera poco menos que borderlines en términos políticos. ¿Vale? Que es muy grave lo que se está haciendo. La democracia se pelea, peña. Aviso, ¿eh? Una cosa se llama movimiento estudiantil, que es quien ha ganado los derechos de los estudiantes a lo largo de la historia. Pero... para venir sobre la cuestión de democrática, cuidado aquí con ese límite. A ver, ¿qué tienes a achacar la mano? Digas.
No, yo quería decir que el derecho de poner un límite de edad,
sí,
para poder votar, me parece mal, porque no creo que dependiendo de una edad tú tengas una capacidad u otra para poder votar. Creo que tendría que ser según tu inteligencia. Mucha gente con 18
años. Una discriminación.
Pero esto es el tutelaje. A mí me interesa este debate en tanto que nos ilustra.
Esto puede ser.
¿Perdona?
Que una discriminación depende de la inteligencia, que eso no puede ser.
No, a ver.
O sea, a lo mejor no de la inteligencia, pero, o sea, tú puedes votar a lo que tú quieras, pero tienes que demostrar que sabes a lo que estás votando.
¿Por qué vota usted, señora, este partido?
No, no, el voto es secreto. El voto es secreto y en conciencia, ¿no?
Vale, pero yo tengo que saber sobre los partidos que hay. Entonces, si tú apruebas el examen, más o menos, que tienes un poquito de idea, vale, pero que no seas como mi abuela, que voto a este porque es guapo.
Esa es la diferencia. Mira, pero muchísimas gracias por la teva intervención, porque ens aclara una cosa fundamental que us deia l'altre dia. El tutelatge és això. Aquesta és una categoria de tutelatge. Això no és sofística. En quin sentit? En que... Atenció, perquè tampoc la cosa és tan fàcil, per poder arribar a votar, hi ha una cosa que es diu ensenyament secundari obligatori. El tacto. Ara vindrem a tot això, eh? Aristòtil. Ara veurem com funciona aquí Aristòtil. És a dir, tampoc deixem votar. No feu, no me monteu allà debats paral·lels. Qui vulgui intervenir, sisplau, aixeca la mà i en fem el debat. Em sembla molt més interessant això que no pas jo foto la xapa. Penseu una cosa, a l'actualitat, com que estem en una societat complexa, la democràcia sap, i això ha evolucionat. Quan jo era petit, l'obligació arribava als 13 anys a la no? No sé si sí. També, no? El GB, als 13. Després ja podies anar a treballar, vale?
No, ja, 14,
14. 14, sí, por ahí, el límite, no? 14, 14, bueno, jo és que soy d'agosto, jo sempre entrava, no? Però, després, això es va extendre als 18, vale? A majoria d'edat. Per què? I no és casual, perquè poder exercir la plenitud de drets, és a dir, sufragi actiu, no només passiu, és a dir, per poder ser un ciutadà de ple dret, has d'arribar a un mínim competencial. Per exemple, l'alfabetització, o per exemple arribar i per això és tan important l'educació per la ciutadania, tot i que a la dreta no li agrada la cosa, vale, que és arribar a un coneixement del sistema polític en el que vius. De fet, allò de votar el més guapo o de votar el més tal, canviaria molt si hi hagués una veritable formació de la societat i de l'educació i si siguéssim, no, més reflexius. De fet, això canvia molt segons els països. El que passa aquí, que hem convertit la política en un plató de Telecinco, és una vergonya, no és exclusiva nostra, però quan s'ho miren això des d'Alemanya o des d'altres puestos, diu ni do el ridícul que fem.
Com?
Bueno, és que és difícil que després es respectin si tu operes així, no? Veies? Clar, aquest és el tema aristotèlic. Per Aristòtel hi ha un concepte fonamental que és la paideia, que és d'on ve pedagogia, vale? Per què? Fixeu-vos, perquè per Aristòtel els animals no disposen de logos, són foné, no disposen de llenguatge, no disposen de la capacitat, per tant, d'aprendre i de ser instruïts. I aquest és el tema de la paideia. Vale? Cosa que és també bastant relativa. El meu gos podria flipar les coses que li he ensenyat a fer. Vale? Tots els dies es guanya un croissant arribant a la paderia, tal, qui ho fa això? Monta un show a la panadera que no... I ve que es guanya un croissant d'aquests amb una salchitxa i tal, tio, no? Más listo que l'hambre. Bueno, pues, doncs, els animals aprenen llenguatge, eh? Heu vist, tenia un documental extraordinari, no sé si coneixeu el cas de mi. Algú ha sentit parlar d'això?
El de...
És un ximpanzé el que instruïa...
Que habla por señas.
No, hi ha un goril·la que és Coco.
Ah, el goril·la.
La goril·la Coco, tal, però el cas de Nim és tràgic. És una història és brutal, perquè és el primer animal, el primer ximpanzé que li van ensenyar llenguatge de signes, amb el que van intentar veure si era possible una comunicació. I va arribar a prendre un diccionari, que hi ha gent que no arriba, aquest diccionari, eh? El problema és que una vegada que es va acabar el finançament i tal, va tornar al zoo. I és la història, el documental, no us faig l'espoll, explica la història d'aquest animal. Tu ni no.
És que humanitzes l'animal i després
li prives de la humanitat.
A més, et dic una cosa, que se pogués ensenyar a los animales no nos interessa perquè nos causa un problema ètic. Tu imagina't que te dice tu perro, oye, no m'has bajado lo suficiente, qué cruel eres. Estàs incómoda, ¿no? Un día que no has tenido tiempo de bajarlo.
El mío ya lo hace, ¿eh?
Ya, bueno, el mío también a su manera, pero claro, no te lo dice.
El meu gos... Però perquè mireu els gossos, els animals, si atenem a la imatge de la comunicació dels animals, podem flipar. El meu gos, quan jo me marxava de casa sense haver pogut sortir ell com ell volia, me'n va passar durant una temporada una cosa ben curiosa. Anava al vàter, agafava el rotllo de paper de vàter que s'acaba que sacava del palaquet on estava tal i me'l posava al mig de l'habitació. Un dia i un altre, no ho feia un dia qualsevol. Quan jo feia això de marxar i no tenia temps o que fos i no havia pogut sortir, sempre que tornava a casa me'n trobava el rotllo de paper levat. Aquí ja cadascú que entengui les conseqüències del que m'estava dient. Però els animals tenen claríssimament, per exemple, un sentit de la dignitat i productiva, certs animals, ¿vale? No els artròpodos, no els insectes, no? Però sí els animals que han desenvolupat sistemes nerviosos complexes. ¿Vale? Atenció, en això. També moltes coses que ens assignem a nosaltres, a mesura que anem examinant quina és la nostra pròpia condició, descobrim coses. I de fet, jo vaig fer l'edició i la traducció i la introducció d'un llibre que no sé si heu vist la pel·lícula de Truffaut, El nen salvatge, que explica la història de Víctor de l'Aveyron. És un peliculazo, ¿vale? L'enfant salvatge, El niño salvatge, traducida, això el trobeu per allà al cine segur, alguna d'aquestes. El cas de Víctor de l'Aveyron és un cas absolutament purament aristotèlic, ¿vale? Heu sentit parlar d'Esfera el Children? Esfera el Children, els nens salvatges, els nens que són criats per animals. No és el que jo volia. Esto es real, ¿eh? ¿Es una nena o es un gos? Esto no es un perro, esto es una... Bueno. No, ja... Podeu al·lucinar. N'hi ha hagut nens criats per gallines. Per ossos. Per leons. Per tota mena. Aquesta idea neoliberal que teniu tots al cap de que som individus d'una única espècie, que no ens barregem amb les altres espècies, etc., reviseu-la completament, mireu-vos el Marvelous, mireu-vos què és la simbiosi, mireu-vos quina és la teoria actual de l'evolució, perquè el senyor Darwin està més que passat. ¿Vale? Però el que ens interessa aristotèlicament, el que ens interessa d'Oxana Malaya, que és un exemple molt recent, n'hi ha molts. Hi havia hagut una pel·li de Judy Foster que també era semblable. Però és un altre tipus. Els Feral Children són els que són criats per animals. Però després n'hi ha casos de Feral Children que són nens illats. El típic nen, pobre objecte de maltractament que és tancat en un sòtano on sigui, que viu tota la vida allà i que no se li permet la condició humana. ¿Vale? Això és molt important, perquè tots tenim un hardware, que és l'animal que som, però després tenim un software, per dir-ho amb un símil informàtic, que és allò que esdevenim. És molt important des del punt de vista de de l'antropologia política. Això és Aristòtil. A la concepció aristotèlica, l'home disposa és una potència d'esdevenir. Vale. El cas de Víctor de l'Aveyron és molt conegut perquè el pobre del Víctor el van intentar assassinar quan era un nadó. Llavors va viure i va ser agafat, el van capturar a Aveyron, allà a l'altra costada, allà a Catalunya Nord. El van capturar i Jean-François Itard, que és l'autor d'aquest llibre que vam traduir i tal, escriu, no?, tota la seva experiència pedagògica amb el nen. Primer el salva d'un internat, no?, d'un leve tal, perquè era una bèstia i pensaven que era retrasat o que tenia algun tipus de tal. Comproven que el nen no té cap tipus de tal, però li ha passat una cosa. Que com quan és capturat, ja no me'n recordo ara l'edat, però era molt poca, 8, 10, 11 anys, ja era tard, no va arribar mai. Va arribar a pronunciar alguna paraula, però no va arribar mai a hablar, a disposar de llenguatge. Aquest és un tema fonamental. ¿Vale? El llenguatge, les competències lingüístiques, s'adquireixen fins a l'eix de la raó, fins als 7 anys. ¿No? El cristianisme té la comunió, entonces, ¿no?, la consciència, etc. ¿Vale? Subiqueu. Hi ha un període de formació on no existeix encara el principi de realitat, on no existeix, el pensament és màgic imaginari, allò que és real o que és... Per exemple, el meu, jo tinc un fill petit, no?, a 5 anys. El gran, ara que s'ha mort fa poc, no?, es va morir el meu pare, el gran té consciència de la mort del meu pare, el petit no tenia consciència de la mort. ¿Vale? Ja pensa que és viu en algun lloc. No hi ha aquesta ruptura per l'altre. Sí, la vida és la mort. És a dir, si és definitiu, si ha d'afrontar la metafísica. És a dir, ha d'afrontar que la condició existencial nostra és limitada i s'acaba, és finita, ¿vale?, però que l'univers és infinit. Llavors aquí tenim un problema metafísic molt gros per resoldre, no?, els humans. ¿Vale? Això guia tota la història de la filosofia. ¿Vale? Per tant, sense llenguatge, nosaltres no podem viure en societat, que és el problema de Víctor. No? Víctor Aveyron és un nen salvatge. És un nen que té uns instintes enormes, va sobreviure, el van intentar degollar i va sobreviure. Hi ha casos, hi ha uns quants casos, és tot un tema. Jo crec que andava per allà el PDF rolando, de la intro que li vaig fer jo, el text, o sigui que deu estar, si no, no sé si ho tinc també a la meva web. Però bueno, en tot cas, és molt interessant veure això. És a dir, tenim un suport físic. Aristòtel diu, vale, no? Zoe, l'animal, som animal, tenim apetito, tenim gana, no? Tenim desig, pulsió sexual, tenim sentits que ens donen una percepció de l'exterior, vale? Som un tipus d'animal. Que a més això és tot un temazo també, És a dir, perquè pels empiristes, que es pensen que percepció només hi ha un tipus de percepció, després arribarà Thomas Nagel, com el famós assaig aquest de què significa ser un murciélago, on canvia totalment aquest antropocentrisme cognitiu que tenim nosaltres. No? Nosaltres hem tingut històricament tendència a percebre el món i a definir la realitat com se'ns presenta a nosaltres. ¿Vale? La cosmovisió, la Weltanschauung, wie die Welt uns, no? És a dir, com el món se'ns presenta. Schau, el món, la paraula cosmovisió en alemany, Weltanschauung, filosòficament és molt interessant, no? Perquè Anschauung, no?, és la visió del món. No? Per tant, com veien el món? Amb l'UNG allà al final, no?, la condició de com nosaltres veiem el món. Vale. Tenim una percepció del món. Som una espècie específica. Vale. Això ho veurem en Spinoza. Això és el més dur i el més difícil d'entendre de Spinoza, però és extraordinari. Vale. Nosaltres tenim una percepció. Visquem en un món. Vale. El nostre món no és un món qualsevol. Vull dir, és el nostre. En quin sentit? És un món humà. Nosaltres percebim en uns colors determinats. Els gossos tenen una percepció, els colors, per exemple, els gossos no veuen un color, com nosaltres. Una mosca no té una percepció única en profunditat tridimensional com la nostra, única i tridimensional com la nostra, perquè tenim dos ulls, com molts animals. Per cert, d'altres, les palomes, per exemple, no, els ocells tenen percepcions diferents. Un, que per això Nagel escriu aquest article, un murciélago, com es diu murciélago en català? Ah, el ratpenat. El ratpenat té una percepció del món mitjançant el radar, o igual que el delfín con el sonar, ¿vale? Com perceben el món i com el món se'ls presenta és molt diferent. Hi ha un experiment molt interessant que explica George Agamben en un llibre que és principis del segle XX, no me'n recordarà el nom, un científic a Berlín fa un experiment amb la paparra, agarrapat, amb la és el món més simple. Una garrapata, una paparra, viu només amb tres inputs. Superfície rugosa a la que et pots agafar, ingesta de líquid a una temperatura de 36 graus. Vale? 36, 37, 40, vamos, una franja, com el sang. Si li donem a una paparra una superfície a la que agafar-se i li subministrem constantment agua destilada, vale, mor de gana. No té nutrients i s'acaba morint. I no fa res. És allò que segur que heu vist, havia un anunci molt conegut de Greenpeace, on posava, no, jo l'hem vist més vegades en altres versions, no, una cacerola. Si tu poses una cacerola amb l'aigua, no, i bullint, no, i llences una granota, la granota solta, no? Si per contra tu poses la granota en aigua freda i l'escalfes, es cuina. Vale? No salta. Es cuina. Es deixa cuinar. Vale? És el que estem fent els humans. Ens estem deixant cuinar en el canvi climàtic. Vale? No, más tarde ya el dióxido para 2050, l'altre ja veremos. I mentre tanto la olla, pum-bo. Seguim així, que ens va de conya la cosa. Bé, doncs, una cosa és, per tant, la percepció humana, l'animal que ens sosté. Aquí hi ha tot un debat, com heu vist, hi ha tot un debat de teoria política, no el veureu, a les ciències polítiques, això encara és anatema, és massa modern. Trenca el liberalisme i és un problema ideològic, per tant. El mainstream s'ho passa molt malament, aquestes coses. No diguem allà si parlem de post-human, cyborg i altres coses que és l'esdevenir actual. Oi que heu patit tots la caiguda de WhatsApp i de... No? La condició en cyborg, hòstia, el FIP, l'ORC, neuròtic perdido perquè no podia, no? Rebre la dosi. Bé, doncs tenim un suport físic, però la paideia, que és el que diu Aristòtil, ens fa bios, ens fa vida social. Una cosa és la vida animal, una altra és la vida social. Vale? Ja dic que aquesta distinció pels grecs és molt clara, en tant en quant bios només és l'humà. I Zoe és el dels animals. El logos és el nostre i la foné, vale? Aristòtil no té consciència de cap cas de Feral Children. No fa aquesta reflexió. Aquesta reflexió l'ha fet jo. Vale? Però ell pensa, per tant, que la condició humana, com que disposem de foné i no logos, és aprendre. Vale? Per què? Diu, i és una afirmació molt important de l'ètica, res que sigui incomplert és feliç. Aquesta és una idea aristotèlica axiomàtica, és un element motriu de la teoria aristotèlica. És a dir, que no som feliços si no estem complets. Vale? Si disposem d'una potència i no l'efectuem, no arribem a la felicitat. Això és molt important i això encara perdura després en la concepció de què és comunisme de Marx. Ja ho veurem. Vale? Però, perquè és, en realitat, Marx, no? Cada qual, segons sus capacitats, cada qui segons sus necessitats, però aquestes capacitats en el marxisme s'han de desenvolupar plenament. Vale? No? És com arriba Aristòtil a Marx via Espinosa. Vale? Ja ho veurem, això. Per tant, per Aristòtil, disposem de la capacitat. Podem aprendre. Vale? Òbviament, això li porta un problemón. Li porta un problemón i lo resol a la seva manera. El problema és què fem amb les dones i els esclaus, no? Ai, amigo, no? Perquè aquest logos, primer, si les dones no estan... recordeu el que decía Tucídides, calladita està més guapa, no? Primer, si les dones no parlen gaire, bueno, pues, potser ho podem naturalitzar i amagar una mica, no? Però tenim un problema sobretot amb els esclaus, no? Perquè clar, els esclaus reben ordres. Doncs un ús de llenguatge en tenen, logos tenen. També es pot al·legar, bueno, si també li dona ordres al gos i el gos ho veus. mutatis mutandi, podem fer el raonament actual en el sentit invers. Ai, a veure si resulta que el gos també és subjecte d'una relació diferent amb nosaltres de la que ens pensem. I no només el subjecte passiu que recordes. Atenció en això, perquè és el que funda la condició del gos com a animal. Per tant, la paideia s'encarrega d'agafar aquesta potència, aquest ou, i transformar-lo en una gallina. Vale? És a dir, ha de passar pel pollito, ha d'anar creixent fins a esdevenir un ciutadà. Vale? Com que disposa tu... Aquí, al final, el que Aristòtil fa és pur pragmatisme, conservadorisme, accepta la situació de fet i no es fica en líos. Sobretot amb la lliçó del Sòcrates. Vigila una mica això del mètode socràtic, que si te passes de listo, lo mismo acabas comiendo cicuta. Vale. Aleshores, intenta, però és molt graciós, perquè mireu-vos el text, quan parla, ell recorreix a un concepte, que és la família. Vale. Que això, per cert, ens arriba després, mitjançant la teologia política i l'edat mitjana, el franquisme, el gremio, la família, vale, com es representaven les cortes franquistes, la família. Però la família entesa en un sentit que no és el nostre. Nosaltres tenim el concepte de família, la família nuclear. Ralph Hudson i Doris Day en les pel·lícules aquelles dels anys 50, vale? Oblideu això, los Kennedy, no? La mare, el pare, el fill, nena, tal, i el perrit, tal, no? És, esborreu això del cap. Família, per Aristòtil, inclou els esclaus. És a dir, no és una qüestió de viatge sanguini, vale? És el cos, d'on ve la paraula economia, que és la unitat de producció, vale? I per tant, aquí tenim... aquesta entitat que anomena família, on queda subsumit dones, nens, no? els altres en la figura del cap de família, vale? I d'aquesta manera, perquè a més hi ha tot un debat, no cal tampoc que coneixeu això al detall, però perquè clar, esclaus n'hi havia, els esclaus que es feien esclaus per naixement, aleshores això li funcionava molt bé perquè clar, no havien arribat a desenvolupar llenguatge i el que fa l'argument és un argument contrafactia i fa trampes, Aristòtil. Veieu que els esclaus no parlen bé? És la prova de que han de ser esclaus, home. El problema que es fa en l'època del debat és ja, i els que s'han esclavitzat per conquistes i que eren ciutadans lliures de les seves societats però són prou esclaus. I aquí entrem al dret romà, això encara serà molt més sofisticat. Entrem en el problema de la manumissió i de l'emancipació dels esclaus, que és un debat que al llarg de tot el període històric que nosaltres veurem continua, perquè continuarà ja ben sempre esclavisme en el període històric que nosaltres veiem. Vale. Bé, per tant, del Zoe al Bios, del Foné al Logos, la paraula, el que fa això possible és la paideia. Vale. Ara bé, una vegada que som conscients de que tenim aquesta potència d'esdevenir humans, no? És a dir, que hem situat en aquesta antropologia política, vale? Que a la seva vegada està inscrita en aquesta ontologia metafísica, no? I sobre la base d'aquest mètode científic, ho dic per recordar-vos ràpidament les variables, com es funda la política? I aquí Aristòtil té un problema. És a dir, en la mateixa mida en què per una banda accepta les coses com són i és descriptiu i parteix de la tradició, vale, es fa conservador. És a dir, a la mida en què agafa allò que és, i la política tracta ontològicament d'allò que és i no del que hauria de ser, és un trencament molt clar amb Plató. Plató és idealista, la politeia, la república platònica, és un sistema amb el Basileu, tot això, no? Però a Plató la realitat, en fi, pitjor per la realitat si no encaixa en el meu model. Vale. En el cas d'Aristòtil no. El cas d'Aristòtil és, bueno, i de fet guarda una relació completament diferent, no, a la sofística. Mentre que Plató, en aquest, no, en aquesta rancúnia, en aquest, no, ressentiment contra l'Atenes democràtica per haver provocat la mort de Sòcrates, Aristòtil, que ja és d'una generació més tal, que no guarda aquesta, pensa en la sofística com una fons de coneixement tradicional que expressa allò que les coses eren, i llavors el que li interessa és veure quins són aquests límits del que les coses són. Vale? I per tant el que ha de fundar la política és la ètica. Això és l'element més important, del pensament aristotèlic. Aquesta concepció de una filosofía moral, de una filosofía en la que la ética ha de informar la política, y en base a una moral y ética no es lo mateix, al tanto que aquí a vegades és una confusió conceptual important, i a la moral, vale, és el sistema de valors en el que visquem, vale, per dir-lo d'una altra manera, quan algú ens diu allò de, bueno, si tu tuvieras la pasta que tiene fulano de tal, bien que usarías la opció, no? I això és una moral, vale, però això no sé, veieu la diferència, el sistema de valors imperant, no? Vale. Èticament les dones són totes iguals, sí, i després ve la moral, el que opineu els tios o les ties quan no estan les ties, eh? I viceversa, no? És a dir, hi ha morals diferents. Una cosa és la moral, no? I una altra cosa és l'ètica. L'ètica són principis normatius estructurats en pautes de conducta que s'haurien de seguir. Vale. Ja? La moral és un sistema de valors imperant, variants. Vale. Aristòtil parla de l'ètica, no? És a dir, d'una bona, la paideia és una bona formació del bo ciutadà. Però a més lo funda en aquesta antropologia política, és a dir, en aquesta idea essencial per la fundació del règim polític. Res que no es pugui desenvolupar en la seva potència és feliç. I, fixeu-vos, segona part de l'enunciat, l'associació. És a dir, fem vida comuna, fem vida col·lectiva, per viure hem de fer política. Per poder desenvolupar les nostres capacitats hem de viure en un comú. Ja sembla Colau. Però, no, però el common del Commonwealth, vale? No dels comuns, vale? És aquesta idea, vale? Que sense una vida comuna, de comunitat, comunitària, no, sense, no hi ha possibilitat per l'individu. Aquí no estem al davant d'autors liberals en aquest sentit clàssic de Hobbes, de que tots som éssers individuals aïllats en una guerra permanent uns contra els altres, no? La figuració de l'homo hominilupus, no, al contrari, aquí estem en un subjecte que per esdevenir necessita la vida en comú, necessita la vida en societat, i aquesta se'n diu política, vale? La política és l'espai de realització de la potència humana, del logos, vale? Fixeu-vos que això està molt a prop de la sofística, això està molt a prop de la idea que el debat assembleari, que en el debat... Què passa, però? I aquí hi ha un límit. Aristòtil, que ja està en temps de Filipo de Macedònia i Alejandro Magno, ja està en un temps històric diferent, se mira la història d'Atenes com un fracàs pels excessos de la democràcia. I aleshores pensa que la política, que ha d'estar fundada en l'ètica, ha de buscar d'altres valors, ha d'aconseguir la justícia, ha de buscar la moderació, ha de buscar atemperar les pulsions humanes, perquè aquestes poden anar en contra de la pròpia capacitat i realitzar la potència que té cadascú. Aquí hi ha una diferència immensa, absoluta, amb Nietzsche. No sé si arribarem a veure el Nietzsche, però... amb les Lieben Philosophen, Dilthe, Berson, Nietzsche i altres, no? És a dir, amb aquesta idea motor, no diguem-ne ja en la vessant, que ja no és de teoria política, esotèrica d'Alistair Crowley i d'altres, no? Del satanisme i aquestes coses. Per tant, que també ho veurem amb el Faust. Aleshores, aquí la potència és un esdevenir moral, un subjecte civil, vale? Perquè és com arribem a la felicitat. Aquí hi ha un supòsit que és el contrari, si ho veieu, al pessimisme ontològic del liberalisme, no? El liberalisme pensa que la vida pública és una desgràcia, que la veritable vida és privada, i es basa en el consum i en la disposició lliure sense interferència de les pròpies riqueses, no? És el Rubius en Andorra, val? És l'ethos del liberalisme, vale? Aquí no, l'ethos d'Aristòtil és, no, és que tu sense la política ets un idiota, i quan dic idiota lo dic en grec, no lo dic en castellà. L'idiota és, en la paraula, idiotès, és allò que no viu a la societat. Pels grecs, l'idiota és el que no és un subjecte polític, vale? La paraula idiota té aquest origen. Nosaltres ara ja lo signifiquem d'una altra manera, però el que no fa política pels grecs, el que no fa política pels grecs clàssics, el que no fa política és idiota.
quien hace política pudiendo hacerla.
Òbviament. Sí, clar, els esclaus no els hi toca, les dones no els hi toca. Pel ciutadà que no és actiu en política, és idiota. Vale. És aquell que no vol exercir una potència, que no vol esdevenir feliç. És idiota. En aquest cas sí, estic dient idiota. No? És a dir, que podent disposar d'una font de plaer, d'una font, no?, de realització personal, doncs no la fa servir i s'atrofia. Aquesta idea és molt important, però aquesta idea és subjacent després a tota una tradició que és el socialisme, i a la concepció marxiana, de que cadascú ha de desenvolupar la societat comunista de Marx, no tiene res a veure amb la Unió Soviètica, ni les dictadures, ni Cuba, ni Corea del Nord, ni pintes d'aquestes, és una societat on tothom, alliberat del treball mort, transforma el treball viu en una activitat lliure d'autorealització personal. Aquesta és la base normativa del, no?, del marxisme. Vale? I qui diu marxisme, doncs la immensa majoria del socialisme, hi ha altres corrents socialistes que no són marxistes, però després del segle XX, i això és pràcticament tot, no? Vale? És una concepció diferent. Per tant, la realització personal, després el liberalisme ens ho ven en plan coaching i tal, però ja és una cosa diferent, això. Vale? Aleshores, clar, fixeu-vos quina tensió tenim aquí, perquè com ha de ser el règim polític, jo continuo amb les variables, estic baixant, com ha de fundar-se o de ser el règim polític que permeti que la paideia formi els bons ciutadans que puguin gozar, disfrutar i desenvolupar la seva plenitud de potència política en una societat i en un estat millor. Aquí, Aristòtil el que fa és tornar sobre, bueno, bàsicament perquè a més també fa l'anàlisi empíric, no? Però torna sobre Plató. Us recordeu que dèiem, tenem la monarquia, vale? Atenció. Què és la realització i el poder dur? Problema. Tenim l'aristocràcia, vale? Que són, això és molt interessant, que són uns quants, pocs. I atenció, perquè això és una cosa que s'equivoca molt la gent i no entén, i té raó. La democràcia no és esta gilipollez utilitarista neoliberal que se nos dice que la mitad más uno. No. La democràcia és el govern de tots. Evidentment, en un tots, en el cas de la Grècia antigua, que exclou dones, esclaus, etc. Però que és una totalitat, un demos. Vale? Això és fonamental per després entendre l'anaciclosi, la teoria de l'anaciclosi. Vale? Per què? Perquè, continuant, vale? De nou, vale? Amb Plató, la oclocràcia, vale? La oligarquia, recordeu, no? I la tirania, vale? Òbviament són de nou el mateix, no? Pocs i un. És a dir, la corrupció d'un, la corrupció de pocs, la corrupció de molts. Aleshores, clar, quin és el problema per Aristòtil? El problema per Aristòtil, que a més continua després en la idea de constitució mixta que veurem a la teoria política romana, el problema és com fem per evitar, no?, aquests desplaçaments. Però introdueix un element molt interessant, Aristòtil, que és si, òbviament, no?, l'ideal és que cadascú pugui desenvolupar la seva potència, el millor sistema hauria de ser el sistema de tots, no? Això és molt curiós, perquè dona... Això ha fet creure a molta gent que Aristòtil és defensor de la democràcia. I no és ben bé això, no? Però sí és el punt de partida. Sí és la sofística. Això l'accepta, és la tradició, però l'accepta en tant que tradició, no en tant que argument. I aquí hi ha una diferència molt important. No és igual acceptar i integrar tu una tradició amb els seus raonaments, amb Gorgias, Protàgores, Calicles, Antifonte, en fi, amb tota la tradició i arribar a la conseqüència de que aquest, no?, amb tu dirides, pues aquesta forma de govern d'Atenes és la millor, que a continuació fer l'anàlisi històrico-polític concret i veure que Atenes li ha anat malament i que però l'està anant molt bé amb una monarquia. I amb una monarquia, la de Filipo de Macedònia, abans d'Alejandro Magno, que és molt més aviat en aquest sentit. És a dir, i ell, com prefector i com educador d'Alejandro Magno, vale, diu, si podem formar bé el monarca, i això vol dir, en certa forma, readaptar la figura del Basileus, el Basileus era ell, Plató pensa que qui ha de governar és el Basileus, és el filòsof. Vale? En el cas de... En el cas d'Aristòtil és més estil Ivan Redondo. Vale? És a dir, és més és el valido, l'assessor. Com de que derivar, la història està plena d'això. Vale? És a dir, d'una figura que educa. L'educació del monarca és fonamental, igual que la dels aristòcrates. Aquí parteix d'una cosa. Com que no tothom disposa de la mateixa potència, hem d'intentar estructurar millor per no equiparar per baix a la societat alguna modalitat. És a dir, el tutelatge encara hi és. Veieu? El desplaçament del tutelatge. Hem de, d'alguna manera, ens hem de preocupar molt de l'educació del príncep, no? De l'educació de qui serà el monarcos, l'únic poder. Però, com que el risc de tirania sobre una persona, vale, de fallida ètica, és molt gran, és millor generar un sistema polític on això estigui compensat per altres contrapoders, per dir-lo en termes contemporanis, que ell no parla en termes de contrapoder. Vale? Però aleshores, la forma, per tant, i això és la idea prèvia, a la que desenvoluparem, ho veurem, amb Cicero i Seneca, no? A la Constitució Mixta Romana i en Polibio de Megalòpolis, que és qui fa aquesta transició, doncs això ens prova, vale, que hem d'estar aquí en un punt de tensió on el monarca ha d'estar sotmès a una guia moral, però diferent, no és un Basileus, no és ell mateix raonant, vale? I, per tant, a una observància de qui? D'uns pocs, perquè no tots podem observar, i a la seva vegada aquests pocs controlats per tots. Vale? És a dir, està generant una estructura, està naixent en l'argumentació, jo us l'estic donant un masticadet, no el trobareu així com jo ho dic al text, però està sortint aquí una societat piramidal també. No és aquesta piràmide idealista perfecta de Plató on arriba estava el Basileus i tal, no és això. El Basileus, l'ara com el Consell Noturn, no és aquesta piràmide, vale? Però si és d'alguna manera una tensió, una hibridació, alguna forma d'hibridació, la hibris, del món grecolatí, vale? En algun punt deu estar la forma idònia. Òbviament, depèn per a ell del mateix procés de la paideia, és a dir, si una societat fos capaç d'educar tots, vale? Per Aristòtil, fantàstic. Aristòtil no hauria mai arribat a pensar un nivell d'educació com el que tenim a les altres societats. Penseu que allà hi havia quatre que sabien escriure i pensar tres. O sigui, quatre escrivien, tres escrivien. O sigui, no estem al davant de la nostra realitat social, no? Però si, òbviament, el que pensava, si podem educar i formar bé a un que disposi de la potència de ser un gran governant, això és molt millor. Si el niño no depa tanto, vale, bueno, pues potser és important que tingui al seu voltant gent capacitada que d'alguna manera puguis menar i corregir. Hi ha un pragmatisme i una flexibilitat aquí. Vale? No hi ha un disseny idealista, estil Plató. Vale? És molt important perquè és coherent amb les seves bases epistèmiques. És a dir, la política és una realitat que s'observa i per tant, tu, vale? Allà està. Vale? Digues.
Que lo que decían antes del análisis histórico de la que hizo Aristóteles de la democracia que falló, la democracia de ese, yo creo, o sea, podría haber sido no por el sistema de la democracia, sino por el uso que los propios autores de ella hicieron de él. O sea, no por el propio sistema, sino de que los propios que hacía la democracia.
Vale. Pero fíjate que esto sería una distinción normativa muy platónica, ¿no? Es decir, vale, hay una democracia ideal, que en sí misma es una forma ideal, un ideal tipus, que podría funcionar estupendamente, y lo que pasa es que las democracias reales, ¿no? Las democracias concretas, no lo hacen. Es el razonamiento de Rudolf Barrow, que era el disidente de la Alemania del Este, cuando acuñó el concepto de socialismo realmente existente, ¿no? El real de existir, donde el socialismo es un concepto que hace servir para criticar a la Alemania del Este. No digo, si yo no le niego a la RDA que sigui socialista, que sigui un estat socialista, el que li nego és que és una mala efectuació del socialisme. Vale? Però aquí, clar, òbviament, això era un anatema en el marxisme, perquè és introduir, l'acusació era idealisme, és, i ho és, i és introduir l'idealisme en un raonament que no és empíric. És un punt en el que Hegel reapareix dins de Marx. Això ho dic pel que fa al cas concret de Rudolf Barrow. En el cas d'Aristòtil, Plató pot sortir aquí. De fet, jo us estic pintant un Aristòtil molt empíric, però hi ha un Aristòtil molt aristotèlic, molt filosòfic, molt platònic, eh? És a dir, que tampoc és tan així, però bueno, és per d'alguna manera enfatitzar les diferències, vale? Però sí, certament pot hi haver, no? Però si entrem en aquest terreny, si entrem en aquesta distinció que Aristòtil en part entra, hem d'optar per una de les dues coses. O per ser filòsofs normatius, teòrics normatius de la política, fer teoria política normativa, on tot és possible. La teoria política normativa pot justificar tot. Hi ha assajos, per exemple, el que us deia, des del punt de vista empíric, una secessió no és possible. Ah, des del punt de vista normatiu, ni no. Ahí teniu el Marçal Jaume fent la tesi, no? Per exemple, sobre això. Teories normatives de la secessió, sí. Les que vulgueu, sí que tal, si no t'està... Si no t'has de veure amb el món real, no? És a dir, val, i com ho fas? Que és la pregunta política. Si la pregunta no és tenir el desig d'un estat propi, mira el que ve, Herder, segle XIX, no? L'idealisme i el sentimentalisme romàntic, molt bé, jo vull un estat. Bueno, aquí vol un poni, i aquí vol un BMW, i aquí vol un estat. Molt bé, fantàstic, tu, cadascú vol el que vulgui. Cap problema amb això, és un desig. El problema és, i com ho fas? Política, tantum jurem quantum potestas, no? Quina és la teva força per fer això efectiu? On és? On són els teus diners? Arme denare, que deia Maquiavelo, no? On són les teves armes i els teus diners per fer efectiu el monopoli de la violència física sobre el territori que tu reclames com subjecte de la teva sobirania? Lloc. Quan estàs a l'euro, on són els diners? Estàs circulant en una eurozona. Quan te defensa l'escut militar que t'està protegint d'Algèria, clau ara, per exemple, per la guerra del gas, on està el teu exèrcit? Està a l'OTAN, no? És a dir, al final, estem projectant concepcions del segle XIX, de la gramàtica política del segle XIX, sobre unes realitats del segle XXI que no tenen res a veure. I és un problemón. I és el que us deia, és un problema deontològic. Òbviament això permet fer carrera i el pas de catedràtic a conseller. Això ajuda molt, eh? Però èticament aquí tenim un problema deontològic quan estem fent coses que no es corresponen a la realitat de les correlacions de forces. És política, vale? És a dir, ha de ser la política empírica. Per tant, és molt important. En aquesta lecció, Aristòtil pren la realitat, vale? Que això és el que és tan interessant en Aristòtil. És a dir, que Aristòtil en aquest sentit trenca amb Plató i trenca amb l'idealisme. És a dir, quan hauria de poder fer una teoria normativa que seria fantàstica, no? No la fa. No diu, ara us explico com ha de ser l'imperi macedoni. Tenim Alejandro Magno, la monarquia, i és una monarquia que tindrà que estar compensada per un cap. No, ja. Bueno, en el que coneixem d'ell no està escrit i no es coneix. Vale? Ni es pot deduir que tingui una definició positiva i propositiva. No va a redactar aquesta constitució ideal. Vale. Per què? Perquè seria contradictori amb el seu mètode, no? De coneixement, que és un mètode agafem les constitucions i veurem, a veure, en aquesta societat això funciona així, en aquesta sí, tenen aquesta institució, aquesta altra, aquesta la fan servir per aquí, per aquí, per tal. Vale. Fa teoria constitucional d'alguna manera, no? És a dir, estudia les constitucions, les formes de govern i dedueix a partir d'aquí, bueno, un sistema de teoria política on ell entén no? Que si això funciona així, la forma de govern d'alguna manera és contingent, és una cosa, tampoc passa, o sigui, que es pot modular, però hi ha una cosa, hi ha una intel·ligència profunda en aquesta manera conservadora, que és un pensament conservador, de raonar en el terreny concret, que és, en el fons, ser conscient de les limitacions institucionals de la política. És a dir, una cosa és voler crear institucions del no-res i una altra, fundar-les. Quan va caure el mur de Berlín, per exemple, i el to de fer, i quan els països de l'est van entrar en les transicions, els canvis de règim polític, va haver una mena de bogeria, vale, de constitucionalisme de disseny. És a dir, es van posar tots els governs de transició d'aquests països a dissenyar constitucions. No? El constitution making estava on fire. Pot ja, sobretot, no? I el, sobretot l'altre, el John Elster, i aquests autors, fantàstics. Que clar, és com un dissenyat de tu país. No? Do it yourself. No? O sigui, te vas a l'Ikea i te montes tu democràcia. Clar, després què passa? Després passa una cosa, que si tu t'encargues la Unió Soviètica, i a la Unió Soviètica la institució vertebral del país era el Partit Comunista, el que obtens per la dissolució del Partit Comunista de Yeltsin, vale, és la màfia. És un munt de corrupció, de xarxes violentíssimes, de redistribució dels recursos, no és ni de cap de les maneres un mercat liberal, per molt que es prediqués, la pasta que li donen el Helmut Kohl a la Unió Soviètica en forma de crèdits per aconseguir, entre altres coses, finançar la unificació d'Alemanya, va acabar tota mitjançant les comptes dels polítics corruptes russos a Nova York. Ara hi ha la cuenta corriente esta, los offshores, tot això que ara estem veient, pues en l'època el Yeltsin, anda que no va de... Rússia es va descapitalitzar un 80%, 80, imagineu lo que és esdevenir un 80% més pobre de la Unió Soviètica de Gorbachev a la Rússia de Yeltsin en qüestió d'uns pocs anys. Imagineu l'efecte, el repartiment de misèria que va suposar per la... No, és allò que deia el Adam Schaff, no? El dissident, que deia el comunisme és la manera més brutal de llegar del capitalisme al capitalisme, parlant dels règims, anomenant comunisme als països de l'est, no? És a dir, aquí tenim un problema, la institucionalitat. Les institucions, una de les coses que s'haurà de revisar, per exemple, a Podemos, no? O a Barcelona en Comú, o a d'altres, no? El Marcelo Espósito escriu una cosa ben interessant aquests dies, és el tema de la institucionalitat. Una cosa és molt interessant també, la CUP, és un altre exemple, el municipalisme de la CUP, no? És a dir, la CUP ha tingut bastant més èxit, no? que Podemos en la producció d'una nova institucionalitat. La rotació dels càrrecs, per exemple. És a dir, introduir elements, no? L'assemblearisme, introduir certs elements. La CUP va tenir una... És cert que després tampoc arriba mai a un percentatge significatiu, però bueno, van en un altre ritme, o fan les coses d'una altra manera, genera una institucionalitat. Per produir institucionalitat pot ser més intel·ligent això que no pas vinga, va, penya, hola, no? 70 diputats de cop i volta, i ara què fem amb ells? El problema de la institucionalitat, no? Al final, quina és la institucionalitat que ha quedat? El Partit Comunista d'Espanya. És a dir, és curiós, un partit que ha fet un centenari, ¿vale? Un partit d'un cicle a l'interior, en el moment en què tu el deixes entrar, i comença la no institucionalització d'aquest impuls constituent primer, el que et queda és qui sí està institucionalitzat. ¿Vale? És per això que la Yolanda Díaz continua amb el PC, però ja no està en Izquierda Unida. No, no sabe ni nada, Yolanda. Me la conec, que espera. Per tant, vale, Aristòtil fa això, estudia les institucions, es preocupa de les institucions, és molt conservador, però és que és intel·ligent en aquest sentit, perquè sap que en totes les formes institucionals, en el fons, hi ha un tipus d'intel·ligència provada. Quina? Que funciona. Aquest és el tema. És a dir, un pot, i això serà Maquiavel, no? Ja toca tal. Això serà Maquiavel, no? Tu pots fundar un principat. Tu pots fer un acte de sobirania, no? Un príncep, i generar el teu regne. Ara tens un problema. Has de resistir.
Hay que mantenerlo.
Hay que mantenerlo. Llavors, aleshores, pots fer dues coses. conquistes altres territoris, que és el que diu Maquiavel, no? O sigui, tot el tractat, el principi, ho veurem, eh? Tot el principi tracta d'això, no? De com augmentar i com mantenir-se, com institucionalitzar. Aleshores, per això calen moltes coses. Per exemple, la paideia, l'educació. Veurem, per exemple, també, en el cas de Montesquieu, els costums. Montesquieu feia una cosa molt curiosa. Feia disseny de trajes, de trajes tradicionals. Li agradava molt el disseny i perquè creia molt, era un gran defensor de les tradicions. I no rigueu d'això. A Catalunya, els castellers, que tant donen una identitat col·lectiva als catalans, es van portar de Sitges, que era l'últim lloc de Catalunya on es feia, a Barcelona, allà al Traicionari, i des d'aquí es van difondre com una política cultural de Pujol per construir i articular una identitat nacional. Vale? No és que fos una identitat preexistent, és una identitat construïda, que alimenta una identitat col·lectiva, que legitima una institució, la Generalitat, que es va restituir després de la dictadura, etc. Vale? És a dir, és important. Aquí lo veiem. Aquí no sé ja quin número és. 100 què? 116? 100 quan? El president actual de la gent.
No sé quan empieces a mirar.
Claro, sí, però és molt simptomàtic que es fa referència a 100 no sé quants. És a dir, s'inclouen els presidents de la institució. Perquè la institució de la Generalitat és una cosa. I el règim polític en el que està aquesta institució és una molt diferent. Al tanto que la Generalitat ha passat per molt com a institució, però mateix la universitat, aquesta universitat de Barcelona té 400 i escaig anys i els ha viscut en règims molt diferents que no la van dissoldre. Veieu? Aleshores, això li preocupa a Aristòtil, com aquestes formes institucionals s'integren en una constitució i un règim polític. Vinga. Ja esteu unilateralment acabant la classe vosaltres.